a Catalunya políticament en els 101 dies com a president de la Generalitat de Salvador Illa. Si avui es convoquessin eleccions al Parlament, el resultat seria molt similar al del passat 12 de maig, segons l'últim baròmetre del CEO que s'ha fet públic aquest migdia. Bona tarda, sóc Sergi Tor, i segons el Centre d'Estudis d'Opinió del Govern de la Generalitat, el PSC es mouria entre els 39 i 42 diputats, els mateixos que té ara, mentre que Junts per Catalunya cauria dels 35 actuals als 30-32. És cert que també el CEO sempre penalitza a Junts, després té un resultat diferent. Esquerra, tot i que hores d'ara els seus militants es troben, doncs, amb rivalitat. Aquest pròxim cap de setmana hi haurà, en aquest cas, la primera volta per escollir un nou líder, on Oriol Junqueras, per cert, nula renovació prevista, és el favorit, continuaria amb els 20 diputats, segons aquest CEO. El Partit Popular seria la quarta força parlamentària i creixeria un mes. Continua amb ascens la formació d'Alejandro Fernández al Parlament de Catalunya i el PP se n'aniria als 16 diputats. Vox es mouria i igualaria entre els 10 i els 11. Per la part baixa, Comuns i Aliança Catalana aconseguiria entre 6-7 i la CUP entre 5-6. El CEO situa l'habitatge com el primer problema dels catalans, mentre que la independència de Catalunya continua cotitzant a la baixa. Baixarien, en aquest cas, els que voldrien la ruptura amb Espanya a un inferior 40%. El 55% dels consultats no voldrien, doncs, aquest desafiament independentista amb la resta d'Espanya. Marc Puerto té tots els detalls del CEO que s'ha presentat aquest migdia.
Sí, l'habitatge ja és la primera preocupació dels catalans. És el principal problema per un de cada cinc ciutadans, segons dades de l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO. Fa un any era el cinquè problema de la ciutadania i, a més, és el principal neguit de tots els grups d'edat, tret dels més grans de 64 anys. Mentre que el segon problema és la insatisfacció amb la política, seguit a molta distància de la inseguretat i la sanitat. Ho ha explicat el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
A diferència d'altres temes que havien anat ocupant els primers llocs en els darrers anys, l'habitatge ve de baix i puja ràpidament. I el més important, més que ser la primera, és la distància que té darrere de les altres.
Pel que fa a la independència de Catalunya, la majoria dels catalans, un 54%, hi està en contra, és la xifra més alta dels últims 9 anys, i un 40% hi està a favor. En percentatges de vot estimat, tots els partits es mouen en franges similars que les obtingudes en les últimes eleccions, excepte Junts, que baixa, i la CUP, Aliança Catalana, i els Comuns, que pugen lleugerament. Així, el PSC guanyaria en proporció de vot, mentre que Junts seria segona per davant d'Esquerra i el PP. Vox seria cinquena i els Comuns sumarien un resultat similar. La CUP i Aliança Catalana tancarien els partits amb representació al Parlament. El baròmetre es va fer entre l'11 d'octubre i el 14 de novembre amb 2.000 enquestes.
Gràcies, Mar. Aquests resultats del CEO, que sempre és una pista, que sempre, en aquest cas, doncs, és una mica de l'indicatiu per on es mou políticament a Catalunya i també socialment, s'ha fet públic posteriorment en de la sessió de control d'aquest matí al Parlament de Catalunya. I hem de reconèixer que aquestes sessions de control han canviat a molt respecte en els últims anys. La paraula independència i la paraula procés han desaparegut de les preguntes i de les respostes. I l'actual president, Salvador Illa, viu en la placidesa dels inicis i del seu propi segell de perfil baix. Té un comodí que també té una caducitat, però que avui també ha utilitzat. I ja porta poc més de 100 dies al càrrec de president. I per tant, quan li pregunten per les polítiques d'habitatge o per qualsevol altre tema incòmode per ell, recorda el que porta amb el seu càrrec, com ho ha fet en la resposta amb un to més general el portaveu de Junts, Albert Batet.
Jo porto 100 i pocs dies i vostès han estat governant bastants anys. Tinguem un punt de paciència. No sé si el meu mètode donarà més fruits o no que el de vostès, però almenys...
És cert que, en aquest cas, Salvador Illa tampoc omiteix que el PSC ha tingut grans quotes de poder a Catalunya. Fins i tot també amb els governs de la Generalitat, doncs, a principis d'aquest segle, amb Pasqual Maragall i José Montilla, i que ha governat la majoria d'ajuntaments importants de Catalunya. Ho dic per temes d'habitatge, on també el PSC té la seva quota de responsabilitat amb les seves polítiques actives. Aquesta resposta dels 100 dies amb el càrrec de Salvador Illa ho ha fet abans que Albert Batet anteriorment li hagi criticat per la seva forma de negociar. Junts insisteix que prioritza els interessos del partit del PSOE i subordina, segons Junts, per no desgastar-se els de Catalunya.
President, faci de president de tots els catalans i no de franquiciat del PSOE, que en lloc vostè, amb l'actitud que té, en lloc d'unir, està fent és dividir.
I una de les crítiques de l'oposició als successius governs de la Generalitat és l'estructura elefantística de l'administració catalana. Hi ha taules nacionals, taules i taules del pacte, com avui, doncs, ha recordat Alejandro Fernández, el portaveu del Partit Popular, que ha recriminat a Illa que, a més, hagi creat a comissions d'experts, fins a 4 noves. Segons Alejandro Fernández, la despesa pública es dispara amb òrgans duplicats.
Tenemos 12 pactas nacionales en vigor, pero no nos olvidemos de las tablas, porque cada pacto tiene su tabla. De estas tenemos 19, pero ¿y si falla el pacta o falla la tabla? Que nadie se asuste, porque entonces entran en escena las tablas para el pacta. De esas tenemos concretamente 7. Por si todo esto no fuera suficiente, usted, señoría, no solo no optimiza, sino que aumenta la estructura con 4 nuevos comités de expertos.
I amb la seva resposta, Salvador Illa clarifica el futur. Mantindrà pactes i taules i, a més, incorporarà més comissions d'experts. Ho ha justificat amb un argument econòmic. Pot haver-hi pactes, taules i comissions d'experts perquè l'economia catalana va bé.
Perquè l'economia va bé. Malgrat les taules, malgrat les pactes, va bé. 3% de creixement. I no ho dic jo. Ho diuen els organismes internacionals. Miri, ho de les taules i els pactes nacionals, vostè suposo que veurà que no és cosa meva, però no ho benevitzi, no em sembla malament. No em sembla malament que tinguem espais per contrastar i posar-nos d'acord.
Està clar que l'economia catalana està en un augment del 3% del PIB pronosticat perquè hi ha dos factors que tiren, el turisme i les exportacions de les empreses. Treball privat, que per cert paga impostos, i que ella es gasta una part en potenciar òrgans que al cap i a la fi substitueixen les competències pròpies que té cada conselleria en les seves funcions dins del govern de la Generalitat. Anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. Doncs en quant al temps, ens espera una tarda assolellada, pràcticament doncs, a tota Catalunya, domini del sol, temperatures, això sí, fresques, doncs, propis ja de finals de novembre. Demà al matí hi haurà també boirines matinals, especialment a Ponent. A la resta, doncs, continuarà aquest clima de sol predominant, doncs, a banda, com dèiem, d'aquestes boirines a Ponent i també a l'interior de Girona. Anem ja tot seguit al trànsit. Informem de com s'està circulant hores d'ara per les carreteres de Catalunya. Té aquesta informació des del Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha diverses incidències que compliquen puntualment la circulació en diversos punts de la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autopista P7. A l'altura de Biure hi ha un tràiler avariat que talla un carril de la calçada en sentit sud, en sentit Girona, i provoca intensitat en el tram afectat. També hem de destacar en el tram sud de l'autopista P7, a la zona de Vilafranca, un altre camió avariat talla un carril de la calçada en sentit Tarragona, i més avall, a l'autopista AP7, a la mateixa autopista P7, entre l'Ampolla i Camarles, hi ha retencions per unes obres que tallen un carril també en sentit sud, en sentit Ulldecona. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, destaquem circulació intensa a la ronda litoral, a l'altura de Sant Adrià de Besòs, sentit Trinitat, i a la zona de la Barceloneta, 3 quilòmetres de retencions en sentit Llobregat. També destacarem a la C58 un accident a l'altura de Ripollet, provoca afectació viària en sentit nord, en sentit Sabadell. Hi ha un carril tallat en aquest tram. També acabarem situats a la B-baixa a Olesa, a la B-baixa 2411, a Olesa de Bones Valls, i a la B-baixa 2421 a la Palma de Cervelló, si circula a través de pas alternatiu per dos accidents. De moment això és tot.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El tema de l'AP7, ara escoltem a Fina Araque, doncs els problemes que hi ha actualment és diari, eh? És un tema crònic, el caos que es produeix amb aquesta important carretera, avui novament, un camió, un sinistre, una avaria, fins a 16 quilòmetres d'embús que hi ha hagut doncs, aquest migdia en direcció Barcelona i que continua, doncs, a produït a Barberà del Vallès, direcció Barcelona. Veritablement, l'AP7 és una via amb la qual un sap quan entra, però no quan surt. I entrem en pàgina de successos perquè més de 700 efectius de Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional d'una manera conjunta s'han desplegat aquesta matinada amb un ampli operatiu contra un grup criminal, un clan familiar implicat amb delictes de tràfic d'éssers humans, tràfic de drogues i blanqueig de capitals. El focus de l'operació són les plantes de marihuana i s'han fet escorcolls a Castellbisbal, Pont de Vilomara, Martorell, Piera i Masquefà. Es tractaria d'una organització familiar que comptaria amb jardiners per cuidar les plantacions de marihuana. Els agents han desmantellat diverses plantacions i han trobat persones que eren portades per l'organització enganyades des d'altres països per a treballar en una situació de semiesclavitud a Mar Puerto.
Sí, també hi ha una actuació a Castelló, a la Comunitat Valenciana. El focus de l'operació són les plantes de marihuana que té l'organització i entre els agents dels Mossos n'hi ha de la DIC, d'Ordre Públic, dels GEI, de la Unitat Canina, de la de Drons, Mitjans Aeris, TEDx i Seguretat Ciutadana, entre d'altres. A més, també s'estan fent escorcolls a Gèlida, a Martorell, a Vallirana, a Piera, a Masquefa i al Pont de Vilomara, i l'operació la lideren l'Àrea d'Investigació Criminal de la Metropolitana Nord i la Unitat d'Investigació de Rubí. Per ara hi ha secret d'actuacions.
I d'altra banda, també amb successos, cau a Barcelona un negoci milionari, sí, una xarxa que va inundar Europa amb bitllets falsos de 10 i de 20 euros. Sí, la producció de bitllets falsos encara és una realitat i encara inunden el mercat. En l'operació s'han detingut a 4 persones, 3 a Barcelona i una a Jaén. En aquestes dues ciutats s'ha desarticulat 2 impremtes de bitllets falsos on utilitzaven paper i tinta especial que importaven des de la Xina. La xarxa tenia, en aquest cas, un nivell de compradors i distribuïdors de moneda falsa per a tota Espanya i havia començat també a operar a escala internacional amb enviaments, doncs, a França i a Portugal. Finalment, doncs, ha quedat desarticulada gràcies a la tasca de la Policia Nacional, a Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i també, fins i tot, hi ha participat la Europol. Nova clatellada judicial a l'Ajuntament de Barcelona i era canviant d'arguments informatius quan era alcaldessa Ada Colau. La justícia ha anul·lat la declaració institucional recolzada pel PSC, Comuns i Esquerra, amb la qual es proposava trencar relacions internacionals amb el govern d'Israel per la seva lluita contra el terrorisme de Hamas i Hezbollah. Segons la sentència, l'Ajuntament i l'alcaldessa Ada Colau es van excedir en les seves competències. Yolanda Canales, satisfacció entre els grups que van votar en contra?
Satisfacció, sí, però també recorden que massa sovint decisions preses per l'Ajuntament de Barcelona i sobretot quan Ada Colau ha estat implicada han acabat als tribunals i ha acabat perdent el consistori, com també ha succeït en aquest cas. Des de Vox, el president del grup municipal, Gonzalo de Oro, troba lògica la decisió judicial perquè un ajuntament no té cap competència per ficar-se en política internacional.
Les relacions amb Israel són una qüestió d'estat, no municipal. I aquests gestos que l'únic que busquen és quedar bé amb uns i quedar malament amb altres, doncs al final se li tornen en contra perquè no tenen cap sentit. Nosaltres creiem que l'Ajuntament de Barcelona no està per fer ni política internacional ni declaracions incendiàries per molestar a segons qui.
També des del Partit Popular, el regidor Juan Milian destaca que l'Ajuntament ha de tornar a la seva política tradicional, que és la d'oferir un espai per a la resolució dels conflictes i no posar-se al costat de l'antisemitisme.
I no posicionar-se davant d'aquest conflicte al costat de l'antisemitisme, al costat del pitjor, no? De l'odi contra els jueus i contra Israel. On pot tenir qualsevol opinió respecte a la política del govern d'Israel, però el que no és permissible en una democràcia és posicionar-se, no, contra un poble o posicionar-se contra una religió o posicionar-se a favor de la discriminació en la contractació pública per raons ideològiques.
La polèmica declaració es va aprovar el 24 de novembre de l'any passat amb el vot favorable del govern, PSC, Barcelona en Comú i Esquerra. En canvi, Tries per Barcelona, PP i Vox van votar-hi en contra. Proposava suspendre relacions amb Israel fins que hi hagués un alto el foc definitiu a Gaza, però també recollia la implementació d'una clàusula d'obligació contractual en tots els contractes públics municipals per garantir que cap operador fes operacions financeres, inversions, compres o contractacions que anessin en contra del dret internacional dels drets humans i el dret internacional humanitari. L'Ajuntament ha anunciat que recorrerà la sentència.
Un dels temes més importants que hi ha a la vida laboral és l'edat de jubilació. Quan portem dècades i dècades treballant, doncs, arriba la jubilació, jo sé que és un pacte polític, iniciem, doncs, una nova vida. A hores d'ara, a Espanya, el més aviat que ens podem jubilar és a partir dels 63 anys, s'ha de tenir, això sí, uns requisits, 35 anys de cotització. Si no es donen aquests dos requisits, 63 anys d'edat i 35 de cotització, es comença a perdre part de la pensió. Però hi ha sectors i sectors. Hi ha sectors que a partir dels 60 anys es poden acollir a la seva jubilació. I és el que està demanant un sector molt sensible. Els conductors d'autobús que demanen la jubilació a partir d'aquesta edat, els 60. Tot plegat, doncs, consideren que la seva professió requereix una atenció important i que, a més, doncs, estan tenint una professió importantíssima davant del transport públic. Actualment la jubilació és de 66-67 anys i per aquest motiu aquest sector demà i demà passat faran una vaga per reivindicar-se. L'Eduard Metgen és conductor d'autobús, ell es troba perfectament, reconeix que encara pot portar el bus, que li agrada, però que també a partir dels 60 anys admet que els reflexes comencen a empitjorar. Avui ha estat a Herrera, en COPE, Catalunya i Andorra perquè ens aproximem a aquesta realitat del sector de l'autobús demà a aquesta vaga, perquè depèn, doncs, la vida de desenes de persones i això genera també molta pressió. L'Eduard considera que jubilar-se als 60 no és un caprici. Ho reclamen per garantir la seguretat de tots els passatgers, Ricard Álvarez.
La dels passatgers i la seva pròpia, clar. L'Eduard és un conductor que es dedica principalment als serveis discrecionals amb aturades cada dues hores i amb trajectes diferents cada setmana. Ell creu que no s'hauria de marcar una edat com a límit, sinó que hauria de dependre de les condicions físiques i mentals de cada persona. Ell, hores d'ara, es troba força bé.
Bueno, jo parlo per mi, per als altres no ho sé, però sota la meva experiència estic en una etapa de la meva vida, amb 58 anys, pues, genial, em trobo bé, no tinc cap problema. No pren pastilles, no pren res, faig una mica d'esport, em cuido molt, no sé, jo em trobo molt bé, m'agrada la meva feina i em trobo molt bé.
Per establir aquestes condicions físiques i mentals hi hauria d'haver certes proves que, hores d'ara, insisteixo, no es fan i que algunes empreses sí que fan parcialment, però per voluntat pròpia.
Les revisions les fem quan renovem el carnet i pràcticament anualment a través de l'empresa pues, fem el que és una extracció de sang i alguna més, poca cosa més. Però realment tampoc hi ha una revisió per gent que pugui sí tindre problemes i de cor o d'una altra cosa, pues, que puguin tindre alguna anomalia. No, no existeix res legalment en aquesta situació.
L'edat mitjana de conductors cada cop és més alta perquè falta molt relleu generacional a causa del que costa ser conductor professional i després per tenir un conveni baix i molt desigual. Per exemple, a la zona de Barcelona el conveni doncs, parla d'uns 1.500 euros al mes aproximadament de mitjana, mentre que a poblacions com Lleida parlem de poc més de 1.100 euros al mes de mitjana.
Val molts calestros a tots els carnets, no hi ha ajudes, no hi ha motivació perquè la gent jove pugui ser. Després també a nivell de Lleida és una llàstima perquè el conveni col·lectiu és molt baix i no es lluita, i Lleida és una ciutat de molt de transport, se fa molts viatges a Barcelona, clar, excursions, i el relleu generacional, la veritat és que és molt petit, per desgràcia, que això sí que s'hauria de mirar a través de pues d'una sèrie de convenis o històries i convenis econòmics també.
Més de 80.000 conductors d'autobusos interurbans, urbans, escolars i de transport discrecional exigeixen l'aplicació de coeficients reductors d'edat per a una jubilació anticipada a causa de les condicions de risc laboral.
I al migdia de COPE Catalunya i Andorra marxem cap a Lleida, on ens espera en aquest cas Lluís Lax, propietari de l'empresa Lluís L, que porta des de l'any 1940 l'empresa, evidentment amb els seus avantpassats, i que per tant coneix perfectament tot el que és les dificultats i els secrets d'aquest sector. Lluís Lax, benvingut i bon migdia.
Bon dia, Sergi.
La pregunta del 2024 seria clara. Per què hores d'ara no hi ha xòfers?
És principalment és perquè per el desconeixement de l'ofici. És una primera causa. I després, per entrar a aquest ofici, hi ha molta burocràcia, tenim un cap de 280 hores, tenim molta història que fa que sigui inviable que la gent conegui aquest ofici.
Vostè m'ha parlat del desconeixement de l'ofici i també de la burocràcia. El desconeixement de l'ofici, per què?
Perquè és un ofici que t'ha d'agradar molt. Vale? I si no el proves, no ho saps si t'agrada. Llavors, i després, per provar-ho, pues tens que si un CAP, que si el permís de conduir, que si la targeta de tacògraf, hi ha molta burocràcia que fa que a la gent els tiri una mica enrere i no puguin provar-ho.
Però el que sí que és una realitat és que per ser xofer, que és una feina vocacional, com està dient, sí que necessita una atenció continuada amb el treball.
Sí, claro, és una responsabilitat que avui en dia ja sabem com la societat, quan menys responsabilitat tenim, pues millor, i on està més és. I l'atenció continuada, sí, has d'estar pendent, molt pendent de la carretera, perquè hi ha molt més volum de vehicles que abans, situacions noves, ve gent nova a conduir d'altres països que també pues has d'estar molt més al tanto, i això.
Vostè comprèn la petició que fan els treballadors d'unes jubilacions als 60 anys?
Sí que les comprenc. Sí. Les comprenc, però no perquè el xòfer estarà desgastat, no podrà conduir, no autocar per gran, sinó pues perquè una persona als 60 anys està cansat de tot. De qualsevol treball, ja vull dir, i més avui en dia que la societat, els que tenim, mira, estic a punt de fer 60 anys, que portem ja molt pes, ja tens ganes de dir, bueno, fins aquí, clar. I ara ja que continuen els joves.
El relleu generacional, no?, una paraula molt utilitzada als mitjans de comunicació i a la classe política, no? I vostè considera que un xofer de bus està ben pagat? El salari, el conveni a Espanya seria de 12,29 euros l'hora?
No, els convenis estan fets i deixats estar. El conveni del transportista, sempre s'ha dit, el del transport de viatgers, el de mercaderies del Desconec, està fet i deixat estar. Normalment sempre s'ha pagat per damunt de conveni,
És a dir, que una cosa és el conveni i l'altra cosa és la realitat.
Exacte.
Doncs dins de la realitat, quin seria el salari mig d'un xofer?
Pues uns 1.800, 1.900 euros.
Al mes?
Però jo parlo de la meva empresa, Sí, al mes, sí. Val. El 12 pare.
Creu que pot haver-hi canvis en aquest cas i que sí que s'entrarà amb la jubilació dels 60 anys de cara al futur? Immediat?
Home, sí que s'entrarà, Però té que canviar el transport a Espanya principalment, Catalunya, a Europa, farà un canvi perquè canvien la manera de viatjar, canviarà, no hi haurà aquestes petites empreses, tots iran empreses grosses, els treballadors sabran quan treballen durant un mes, que això els agrada molt, i lògic, i llavors hi haurà un canvi i tot serà pues, multinacional, el que està passant a tots els sectors, Empreses grosses i serà diferent.
Doncs aquest és el pronòstic del futur. Lluís Lax, gràcies per estar a migdia a Cope Catalunya d'Andorra i bon migdia.
Gràcies a vosaltres.
Hugging by myself, flowers.
Sembla que per la responsabilitat que té doncs, un conductor d'autobús, doncs la seva petició de la jubilació als 60 anys sembla que és una petició força lògica. I fem atenció als resultats de la primera radiografia de la salut de les persones sense sostre. Ha elaborat la Fundació Arrels i denuncia que la majoria dels malalts tornen a dormir al carrer quan reben l'alta hospitalària. A més, un de cada quatre no pot aprendre els medicaments receptats i un altre 25% no té cobertura dins del sistema públic sanitari. Yolanda Canales ens posa cara a aquesta dura situació.
És la situació de l'Agustí, que no va anar al metge fins que no va començar a sagnar de forma més o menys contínua. Li van diagnosticar càncer de còlon. Destaca l'atenció que va rebre a l'Hospital del Mar. Els metges van optar, en el seu cas, per un tractament amb radioteràpia que va durar 4 mesos i que l'Agustí va passar al carrer perquè no disposava de cap allotjament. Per això diu que la situació va ser molt i molt dura. Ara està en una segona fase per evitar la cirurgia. Ja pot dormir a una habitació a Can Ricard, tot i que tampoc és la millor de les solucions, perquè és compartida. Però com a mínim, diu, té un sostre.
Ara estic en segona fase per evitar la cirurgia. És molt dur, és molt d'estar en el carrer, és molt vulnerable. Pots entrar en una depressió totalment.
Perquè una pregunta, Agustí, tu quan et van diagnosticar el càncer, estaves a carrer?
Sí.
Vale. I llavors vas haver de m'imagino, de tractar-te, no? Seguir
sí,
tractament.
Sí, 4 mesos, sí, tractament, pastilles, 5 pastilles de ràdio i fer ràdio. Estic vivint a Can Ricard en una habitació. Clar, convertint gent, l'ideal seria que jo tingués una habitació per mi.
I aquesta és precisament una de les problemàtiques, que només el 13% dels hospitalitzats sense sostre en els darrers 6 mesos ha estat atès per un treballador social i se'ls ha ofert un allotjament, mentre el 17% diu que sí ha tingut aquesta atenció, però no oferta d'allotjament. És a dir, després de l'alta hospitalària i de forma majoritària han tornat a viure al carrer, com l'Agustí. L'informe de la Fundació Arrels també recull que una de cada 4 persones sense llar a Barcelona no té cobertura sanitària pública ni pot prendre algun dels medicaments que li han receptat.
Gràcies, Yolanda. Anem a fer una pausa per la publicitat. Després tornem amb un tema que provoqui angoixa. El tema de les desaparicions familiars. Per exemple, el tema de la Dana, i hores d'ara encara hi ha 5 desaparicions. Però diàriament marxen persones, desapareixen, i això provoca un temps d'angoixa veritablement doncs, significatiu. En parlem després de la publicitat aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
Hoy no se habla de otra cosa.
Señor Aldama, ¿conoce usted a la señora Begoña Gómez?
Sí, claro. He estado con ella en varias ocasiones.
¿Subió usted al avión con el señor Ábalos?
Fui el único que subió al avión con el señor Ábalos.
¿Y qué ocurrió en el interior del avión?
Una serie de conversaciones y, sobre todo, la vicepresidenta le dijo al señor Ábalos que ella no iba a ser detenida, que llamara al presidente para decirle que arreglara esta situación.
¿Y el señor Ábalos llamó al presidente?
Sí.
¿El presidente de gobierno habló con la señora Rodríguez?
No, habló con el señor Ábalos.
¿Cuánto el señor Ábalos habría recogido por realizar gestiones?
Por parte mía, como he dicho, en la mascarilla 250.000.
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
Creo que cualquier cosa que me pasara en este momento apuntaría a quien tiene que apuntar.
¿Tiene usted evidencias de todo lo que me ha contado?
Obviamente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Eso de lo que habla todo el mundo.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Huesca, una ciudad con una historia milenaria, con muchas historias que contar. Una ciudad que te sorprenderá, porque Huesca es otra historia. Ayuntamiento de Huesca.
Soy Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Llegan las ofertas Samsung al Black Friday de Movistar. Solo hasta el 3 de diciembre por ser de mi Movistar. Última oportunidad para llevarte los mejores dispositivos Samsung y ahorra hasta 614 euros. Y además recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta de un Black Friday mejor.
¿Eh?
Esta semana sigue la Black Week de Alena Flelu. Otra semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Atención, llegan las mejores ofertas al Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 89 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I al migdia de COPE Catalunya i Andorra marxem cap a la comarca de la Salba, concretament a la localitat de Sant Feliu de Buixalleu, on saludem a la Susana Cruz, que ha participat al documental La xarxa invisible, amb el qual doncs aporta les seves pròpies experiències, malauradament en primera persona, respecte doncs a la temàtica que estem parlant. Per cert, una situació abans de la entrevista. Sempre valentia a tothom que participe i vol explicar el que li ha passat doncs per visibilitzar aquest problema, però també és valentia i respecte al que prefereixen, en aquest cas, un comprensiu silenci. Susana Cruz, benvinguda a migdia de COPE Catalunya i bon migdia.
Gràcies.
El 2023, Catalunya va registrar 626 defuncions per suïcidi. La taxa va ser de 9,1 morts per cada 100.000 habitants. Falten recursos, Susana? Com i on es podem actuar?
Jo crec que sí que falten recursos, sobretot en quant a la visibilitat de la problemàtica, en tant que les persones que viuen en una situació que ells senten que és límit i que no tenen sortida, puguin sentir la calma i la tranquil·litat per poder comunicar-ho. Llavors, quan més visibilitat hi ha i més eines els hi donem des de diferents àmbits, sigui des de l'educació, des de sanitat, des de moltes vessants diferents, més possibilitats hi ha que aquestes persones estiguin, se sentin segures, sobretot segures, per poder explicar el que senten i el que viuen.
Tu has sentit, ho has viscut en primera persona, te'n vas poder sortir. És evident que estem parlant de situacions límites i que moltes vegades arriben sobrevingudes per una mala ratxa personal, per desaparicions familiars, amb la qual jo crec que tota la ciutadania està exposada.
Sí, efectivament. Jo crec que ningú n'està exempt. En el meu cas, jo era molt joveneta, tenia 18 anys, i no tenia ideacions suïcides de forma recurrent, ni molt menys, sinó que una situació de violència intrafamiliar sostinguda al llarg dels anys va provocar que hi hagués un dia que jo sentís que no podia més, no? Però, i en aquell dia, vull dir, al final hi ha moltes maneres d'arribar a la situació, hi ha moltes problemàtiques diferents, des d'abusos a nivell de... a molts nivells sexuals, físics, i amb molt tipus de, no, de situacions que et poden portar a aquest extrem, o també, per exemple, el bullying, o a vegades fins i tot no d'haver-hi, no, un motiu tan evident. Vull dir, al final hi ha persones que es poden sentir en una situació límit arrel de, per dir alguna cosa, un quadre depressiu. Val? Llavors, ningú n'està exempt. Ningú n'està exempt, evidentment. I llavors crec que el fet de normalitzar-ho, no, és el que pot permetre que les persones que visquin amb un sentiment d'aquest tipus i una situació de sentir que no poden sostenir el que estiguin sostinguent, puguin donar el pas de parlar-ne. No? Vull dir, cada cas és particular. En el meu cas, per exemple, en tema de la situació familiar que em trobava, i jo no podia parlar, no?, per certs motius. Però que el més normal i el que hem de fer prevaldre és que les persones es puguin comunicar sense por. I sense por ser jutjades, sobretot, perquè amb aquest tema hi ha molt de tabú. Cada situació és única. I en el meu cas era degut a una situació de violència sostinguda al llarg del temps, amb la qual cosa, clar, els agents d'educació, no, en l'àmbit més educatiu és on es podia haver detectat. Val? Per tant, aquí tenim un sistema, entenc, que de preparació, que haurien d'estar preparats els professors i donar-los informació en quant a l'alarma. No? Clar, evidentment, no és tan fàcil. Moltes vegades a l'adolescència es passen males èpoques i llavors pot costar distingir quin adolescent està realment deprimit o està passant, no que l'està deprimit, o està passant una situació molt dura a nivell intrafamiliar per qual pugui tenir una situació complicada que el pot portar a veure com a última sortida el fet de treure's la vida, no? Per tant, clar, n'hauríem d'estar atents tant des de nivell familiar com a nivell educatiu, com a nivell sanitari, però detectar-ne exactament com es detecta és molt complicat, perquè una persona pot demostrar de fora que està molt bé i potser per dintre està trencada, no? Vull dir, no sempre es correspon el que veiem de fora amb el que hi ha dintre, eh?
Bueno, és que jo crec que hi ha una cosa, ja finalitzo, Susana, que la prevenció sempre ens ha de portar a situar-nos en el pitjor dels escenaris, per si de cas, per prevenir. No aquella frase de, bueno, això són coses de l'edat, ja se li passarà, que a vegades són letals. Són letals de cara al futur quan no hi ha remei.
Clar, vull dir, encara que tingui l'edat que es tingui, se'ls ha de donar credibilitat, totalment. És a dir, entrar a qüestionar si aquella persona, no, o aquell adolescent, o aquell tingui l'edat que tingui, si ell viu una situació i ho sent d'aquella manera, no es pot anar a treure-li valor al que està dient, perquè si no se li està desacreditant el seu món intern, i això pot ser, doncs, en casos pot ser letal, perquè no saps si aquella persona que t'està dient que no veu sortida, realment, fins a quin punt està sentint, i això pot portar conseqüències i actes que vagin encaminats a treure's la vida.
Susana, gràcies per aquest testimoni a migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
Gràcies a vosaltres.
I recordem que els telèfons de les línies de la prevenció al suïcidi poden telefonar al 900-925555 de l'Ajuntament de Barcelona o al 024, una línia d'atenció del Ministeri de Sanitat. 900-92-55-55 o 024. Anem ja a l'actualitat esportiva. Perquè res, en 8 minuts arriba Joan Batllori i Esports Cope, Champions, sorteig. Joan Batllori, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Doncs efectivament.
Bé, no? 3-0,
sí, bé.
I avui Liverpool-Madrid.
Sí, tenim una gran jornada de Champions. Ahir molt bé el Barça, li va guanyar 3-0 al Brest. El Barça que situa segon a la classificació de forma provisional amb 12 punts. Lewandowski va fer els gols 100 i 101 a la competició. Molt bé Pedri, molt bé Cubarsí, molt bé Casador. Molt bé el Barça en general. De la jornada d'ahir criden l'atenció l'empat a 3 del Manchester City davant del Feyenoord, perquè el City guanyava 3-0 a 15 minuts del final, i també la derrota del Paris Saint-Germain 1-0 al camp del Bayern de Munic, al Paris Saint-Germain, que continua a fora dels 24 primers llocs. Per tant, Guardiola i Luis Enrique en situació delicada. Ahir també l'Atlètic de Madrid va guanyar 0-6 al camp de l'Esparta de Praga, i avui tenim dos bons partits. A 6:45, Sturm Graz-Girona, i a 9:00 PM, el partit de la jornada a Anfield entre el Liverpool i el Real Madrid. Tot el tiempo de juego. S'ha sortejat la segona ronda de la Copa del Rei, bons aparellaments, això juga ja la setmana que ve. Sant Andreu-Betis, Olot-Sevilla, Europa-Les Palmes, Barbastro-Espanyol, Logroñés-Girona i Nàstic-Huesca. I al marge del futbol, en handbol, tenim un bon partit avui de Champions. S'enfronten al Magdeburg i al Barça.
Gràcies, Joan. Re, d'aquí 7 minuts escoltem, d'acord?
Perfecte, fins ara.
Arriba Línia Cope a les 3, l'inici de Pilar García Muñiz, a 3:05, Esports Cope, en Joan Batllori.